Ens acompanya un dels coautors del llibre Hacia un nuevo modelo económico, social, sostenible y estacionario, Lluís Torrents, que aquest dijous ha presentat aquesta obra al Cafè Auditori en un acte organitzat per Iniciativa per Catalunya, on s'ha pogut debatre l'elaboració d'un model alternatiu a l'actual sistema econòmic. Benvingut a Sant Cugat.
Gràcies, bona nit.
El llibre afirma que aquest sistema econòmic no té solucions per als desequilibris ambientals i socials que ha provocat. Per què?
Doncs bàsicament perquè està basat en el que se'n diu la teoria de l'interès compost, que és que hem de créixer de manera contínua per donar pagament als interessos que es necessiten pagar amb el capital financer quan el món és finit, no? I el món té uns recursos limitats, com poden ser els energètics, les matèries primeres, etc. I per tant això ens porta a la catàstrofe.
Quines solucions o quin model proposeu en aquesta obra?
Doncs bàsicament el primer que hem de constatar és que els països més rics, a partir de cert nivell de riquesa, ja no generen més felicitat ni benestar amb els seus habitants. I per tant el que hem de fer és, primer, assumir això i en segon lloc, mirar de no créixer de la manera que s'està creixent ara a base de consumir més energia ni consumir més matèries primeres.
En aquest sentit, l'índex aquell que tenen, em sembla que és el votant de l'índex de felicitat, seria una aproximació d'això?
Sí,
ja. O d'aquest sentit que voldríem, sí, hauríem de buscar?
Sí, la idea és que hi ha índexos que no tenen res a veure amb el PIB, perquè el PIB al final acaba sent un indicador monetari que no reflecteix, per exemple, doncs, la riquesa que genera amb el treball que es fa a casa, ni tampoc reflecteix doncs, la riquesa negativa, no? Per exemple, la contaminació, la degradació del medi ambient, etc. Per tant, hem de buscar altres indicadors que siguin més intangibles, segurament més difícils de mesurar, però que poden permetre més avaluar realment el benestar de la societat.
Una de les propostes que fan doncs, per doncs, incrementar doncs, aquest benestar és la renda bàsica de ciutadania. És factible?
Doncs clarament sí. De fet, tenim un estudi fet jo amb dos companys de la Universitat de Barcelona, el Daniel Reventós i el Jordi Arcadons, on demostrem que fins i tot a l'any 2010, en una situació ja de plena crisi econòmica, només fent un nou impost sobre la renda de les persones físiques amb un altre tipus de taxació, es pot pagar perfectament una renda bàsica que doni, diguéssim, tregui de la pobresa a tots els habitants d'aquest país.
Com es pagaria? Perquè és allò que la gent s'espanta i dius, ostres, qui ho paga? Perquè en el fons no deixa de ser una despesa més.
Sí, mira, els càlculs que hem fet per Catalunya estarien que el seu cost estaria entre 2 punts i 3 i 4 punts del PIB. O sigui, tenint en compte que a Catalunya la pressió fiscal, o sigui, els impostos que es paguen, estem 8 punts per sota de la Unió Europea, però creiem que perfectament és factible. Senzillament es tractaria de que els rics paguessin més que no el que estan pagant ara, que realment paguen molt poc.
Pagarien molt més?
Bueno, alguns pagarien molt més, però penseu que amb els càlculs que hem fet, el 60 o 70% de la població surt guanyant, o sigui, amb el nou impost que pagaria, tothom pagaria més pel que guanya, no? Però com que rebrien la renda bàsica amb compensació, doncs molta gent sortiria guanyant. De fet, això, calculem que el 70% sortiria guanyant, que hi ha un 15 o un 20% que més o menys es quedarien igual i que després hi ha un 10% que sobretot aquests són els que pagarien més. Pagarien més, doncs podrien estar pagant doncs, un 15 o un 20% més del que paguen ara d'impostos.
No incentivaria que la gent deixés de treballar perquè amb aquesta renda i quatre feinetes en negre ja en tindria prou?
Bueno, aquesta és la gran pregunta, no? Les experiències que hi ha internacionals a països on s'han implantat no rendes bàsiques com la que proposem nosaltres, però coses similars, ens diuen que això és absolutament fals. O sigui, la gent continua treballant perquè, a més, a la gent se li ofereixen altres oportunitats que ara no té. Per exemple, tu ara tindries la capacitat amb una renda bàsica de deixar la teva feina mal pagada o que no estàs content amb ella per iniciar un nou projecte emprenedor. O, per exemple, doncs, les dones podrien deixar d'estar a casa, no? I posar-se a treballar sense tenir recursos per poder continuar doncs, pagant doncs, els cangurs, etc. Vull dir que realment pensem que és absolutament el contrari, que el que fa és empoderar la gent perquè treballi més si vol.
I no provocaria una pujada de preus? Com es combatria aquesta possible conseqüència?
Aquesta és una altra fal·làcia. Es pujarien els preus si realment creéssim, si penséssim que la renda bàsica es crea i es paga creant moneda o endeutant-nos més. Però en el fons el que proposem de finançament és que es financia a través d'una transferència de rendes dels rics als pobres. Vull dir, per tant, no té que haver-hi més inflació, senzillament hi ha un trasbàs, no? I per tant, unes capes deixen de consumir tant i altres passen a consumir casa, cosa que ara no poden fer.
I aquesta renda substituiria també, entenem, d'altres doncs, ajudes que hi ha ara mateix estatals?
Correcte, no sols les estatals, per exemple la renda mínima d'inserció de Catalunya o altres ajudes econòmiques, el que fem és substituir-les, o sigui, qualsevol ajuda que estigui per sota la renda bàsica queda eliminada i queda subsumida dins de la renda bàsica. Això també forma part del sistema de finançament de la mateixa renda.
El llibre també proposa el repartiment del temps de treball. Com s'organitzaria això? O quines conseqüències creieu que podria tenir?
Bé, nosaltres el que pensem és que perquè la renda bàsica sigui sostenible, políticament el que no podem plantejar és que hi hagin 5 o 6 milions d'aturats a Espanya o 800.000 a Catalunya i a la vegada estiguin cobrant la renda bàsica. Pensem que això a la llarga generaria molts problemes. Per tant, apostem per repartir el treball que hi ha i per tant que tothom pugui treballar. Com es fa això? Doncs òbviament no es pot fer amb tots els llocs de treball, ni es pot fer amb totes les empreses, ni es pot fer amb totes les ocupacions. Però pensem que com a mínim un 60% de les ocupacions, començant per totes les del sector públic, podrien ser susceptibles de ser repartides d'una altra manera. I a més es podrien potenciar moltes altres coses, doncs com els anys sabàtics, les jubilacions anticipades, etc. No? Però vull dir, hi ha moltes possibilitats de poder repartir el treball.
Que a més permetria també una millor conciliació laboral i amb la vida familiar.
Òbviament, sempre evitant els problemes de que normalment quan un home redueix la seva jornada, el que es dedica és a formar-se, i una dona quan redueix la seva jornada es dedica més a fer feines de casa. Per tant, també hem d'estar al tanto amb els perills del repartiment del treball si no es fan en polítiques també de millor polítiques de gènere que siguin més actives.
Una altra mesura és la fiscalitat de tipus únic que proposen. En què consisteix i com es faria?
Aviam, nosaltres hem proposat la fiscalitat d'un tipus únic sobre la renda perquè quan compares la progressivitat de l'impost de la renda amb una renda bàsica més amb un tipus únic, surt molt més progressiu que el que hi ha ara. Però tampoc ens tanquem a que hi hagin tipus progressius. Per tant, no és un tema que deixem absolutament tancat. Senzillament, només demostrem, no? I en el llibre hi ha una gràfica que ho explica clarament, que el sistema amb renda bàsica més un tipus únic de l'IRPF ja és moltíssim més progressiu que el que hi ha ara.
Tot això entenem que hauria d'anar acompanyat, també ens ho apuntava al principi, per un canvi en el consum de recursos. Com s'organitzaria?
Bé, sí, nosaltres el que diem és que, de fet, el grup on jo pertany, no, que es diu Iniciatives pel Decreixement, la paraula de creixement genera moltes, a vegades molt rebuig, no? Nosaltres el que diem és que hem de créixer amb allò que hem de créixer, que pot ser, tot, per exemple, tots els consums relacionals, o sigui, el que es fa amb relacions humanes, no? Pues venir al teatre, anar a sopar, etc., que això també genera despesa, i en canvi hem de reduir aquells consums que cada vegada són més insostenibles, no? Comprar-se cotxes de 100.000 euros o de 50.000 euros, gastar gasolina com un a grans quantitats, no? Tot el que sigui consums energètics o realment de matèries primeres que sabem que s'exhauriran, doncs tot això hauríem de tendir a reduir-ho.
Doncs, Lluís Torrents, moltes gràcies per atendre a Cugat.cat i fins la propera.
Moltíssimes gràcies a vosaltres.